És diumenge, 2 d'abril. Tornem a ser amb tots vosaltres a l'Espluga FM Ràdio. Benvinguts a la plaça.
La plaça, amb Xavier Lozano.
S'apropa Setmana Santa, la festa del calendari cristià més important, època també de descans, de vacances per alguns, època de primavera, de bon temps, de passeig, també de reflexió, també de cultura i de tradició. Avui, a l'Espluga FM Ràdio, parlem de cultura, de tradició i de religió a la plaça. Benvinguts.
La plaça. Una producció de l'Espluga FM Ràdio en col·laboració amb l'Espluga Audiovisual.
Avui a la plaça parlarem de l'inici dels actes del centenari del naixement de mossèn Ramon Muntanyola, poeta i capellà espluguí que va transcendir més enllà de la nostra població i que ara tot el camp de Tarragona el recordarà fins al mes de desembre amb tot un seguit d'actes. Ho farem a la part final del programa. Començarem, però, rebent aquí els estudis de l'Espluga FM Ràdio mossèn Estani Figuerola, el nou mossèn de l'Espluga de Francolí. El coneixerem i en parlarem de la Setmana Santa espluguina que ja s'apropa. Per això també ens acompanyaran representants de la confraria del Sant Enterrament i dels Armats de l'Espluga. Són part activa de tots aquests actes. Benvinguts.
Totes les veus es troben a la plaça de l'Espluga FM Ràdio.
Estani Figuerola, benvingut. Molt bon dia, com estem?
Bé, gràcies a Déu. Gràcies.
Benvingut a l'Espluga FM Ràdio i alhora deixem que li doni la benvinguda a l'Espluga perquè vostè fa una mica tard, però teníem l'emissora tancada i, per tant, fins avui no he pogut venir aquí amb nosaltres. Fa ja mig any que està aquí a la parròquia de Sant Miquel.
Exacte, sí. Jo vaig plovar, em va donar possessió el dia 24 de setembre de l'any passat, del 2016. Per tant, el 24 de març fa res. Doncs ha fet els 6 mesets aquí a l'Espluga. I molt bé. Vull dir, sembla que abans d'ahir. El qual vol dir doncs, que m'han passat
ràpid,
molt ràpid i molt bé, molt feliç. Permeteu-me que us ho digui, feliç.
Hem d'explicar una mica la situació del que partíem. Aquí teníem el rector propi, mossèn Averís Gómez, que havia vingut a substituir mossèn Josep Maria Pairot. Mossèn Averís Gómez va demanar el seu trasllat, si no m'equivoco és a Roma, si no em corregeix. O
bueno, en aquest moment està a la Bretanya francesa.
A la Bretanya francesa. Sí. Per tant, està lluny d'aquí, sí. Ampliant doncs, la seva formació a partir d'aquell moment doncs, la parròquia de l'Espluga va entrar en un moment de dubte, d'incertesa de què passaria fins, això com ha dit, fins que el mes de setembre li van encomanar a vostè la tasca pastoral de coordinar la parròquia de l'Espluga, però en aquest cas amb una diferència: vostè és diaca, sí. No és prevere, sí. I això doncs, hi dona una certa particularitat. Quina és la diferència? Perquè els nostres oients se'n facin
bé, podríem, a veure, sense allargar-nos excessivament, sí que cal aclarir que nosaltres, els diaques, som ministres ordenats, vull dir que no, això també és important de dir, i tampoc m'agrada dir-ho, que no és el primer ni el segon, ni el, no, o sigui, no és una qüestió gradual dintre del que seria el clergat, no és allò de dir bisbe, prevere, diaca, sinó que l'estructura, per dir d'alguna manera, seria el bisbe, i d'un costat hi ha tot el que és el presbiterat i de l'altre costat hi ha tot el que és el diaconat. I això vol dir que el presbiterat té unes tasques pròpies i el diaconat en tenim unes altres. A mi no m'agrada dir que els diaques la diferència és que no podem confessar ni podem consagrar. Perdó. No és aquesta la diferència, però no és allò de dir no podem, és que no és la nostra feina. Jo sempre dic el mateix. Vull dir, si a mi, per exemple, em trenco un braç i jo em posaré en mans del traumatòleg perquè m'operi. Però si hi ha d'haver algú que m'ha de fer un enguixat bo, és l'enfermer, per dir d'alguna manera. Perquè el traumatòleg sabrà molt d'operar.
Són funcions diferents,
Molt bé, són dues funcions diferents. Per tant, nosaltres, com aquell que diu, estem més dedicats al que és el Ministeri de la Paraula, el que és doncs, diguem, els pobres, el servir a l'altar, a la predicació, estem més dedicats amb tot això. Tot i que, està clar, doncs de vegades doncs el senyor arquebisbe, doncs, bueno, diu...
Clar, i ves en aquesta situació, no? És a dir, una parròquia sense prevere, sense rector, i per tant a vostè li toquen assumir funcions que potser no li pertocarien directament, no? Si, és a dir, no seria la funció directa
clar,
del diaca, no?
Clar, precisament el dissabte vam tindre recés amb la resta de germans diaques i el senyor arquebisbe, el recés ara de Quaresma, i està clar, vull dir, per un costat hi va haver un que em va dir això que li ha passat a l'Estanis, per dir-ho d'alguna manera, i diu, tu d'una manera o altra ets pioner, i un altre germà diaca que em va dir, home, algú de l'Estanis és un salt qualitatiu, en el sentit de que és la primera vegada, si més no, a la diòcesi de Tarragona, que a un diaca no se li dona el càrrec de rector, perquè no el podem tenir, però sí que se'l nomena encarregat pastoral amb tot el que això comporta, no? Per tant, tirar endavant el que és la pastoral, coordinar la parròquia, coordinar totes les activitats. Per tant, diguem-ne, no tenim el títol de rector, perquè no el podem tenir, però sí que tenim la definició.
I no creu que això és un pas endavant important per l'Església? I un exemple, potser, fins i tot, a tenir en compte en uns moments en què potser doncs, el moment de l'Església ara no és el millor, en què costa doncs, el nombre, ampliar el nombre de fidels, els joves, els nens, potser no segueixen com havien seguit. I també fins i tot per les pròpies vocacions, perquè potser es desconeix que hi pot haver la figura com la seva, perquè vostè té família.
Sí,
està casat.
Tinc un fill de 27 anys i un de 18.
Déu-n'hi-do. Per tant, clar, vostè és una persona que, si coneguéssim des de la seva vessant familiar, potser no podríem imaginar que està desenvolupant aquestes accions gairebé les mateixes que un capellà, que un rector en una parròquia. No?
Sí. El que passa que a mi m'agradaria, diguem-ne, també diferenciar que els diaques en aquest moment, ni jo ni els altres germans diaques que es puguin estar en altres diòcesis en aquesta situació, venim a substituir ni venim a suplir res. Per què? El diaca, la seva funció és servir. Per tant, el que venim no és ni substituir ni suplir. Venim a servir una parròquia, en aquest cas, a l'espera de que un moment o altre pugui tenir un rector titular. Però a mi no m'agradaria que de dir, doncs mira, veus, els diaques ara ja comencen a fer de rector i com que no n'hi ha, doncs no, nosaltres no som el pagat del pneumàtic, per entendre's. No? Nosaltres venim som l'aire que omple aquest pneumàtic. Per tant, nosaltres, la nostra funció és servir. A on? En aquest moment, doncs, el front de com encarregat a la parròquia de l'Espluga, que repeteixo, per mi encantadíssim, però un altre dia doncs, em poden dir, doncs, no sé, vull dir, doncs, a Càritas, o un altre dia. És a dir, nosaltres estem per servir, que aquest és diguem-ne, el desllorigador del nostre ministeri, el servei.
Tot i que en molts pobles petits, de zones rurals, de zones de muntanya, els diaques o fins i tot altres col·laboradors de les parròquies han acabat servint, doncs, perquè potser en lloc d'una celebració al mes, doncs, almenys cada diumenge es pugui fer una petita celebració, encara que no hi hagi rector, això està passant.
Sí, a veure, no cal que anem gaire lluny, vull dir, per exemple, doncs, al Cuber, per dir-ho d'alguna manera, doncs hi ha dos preveres i un diaca, i aleshores, doncs, entre els tres, per dir-ho d'alguna manera, porten, no sé si són porten 11 o 12 parròquies, clar. I n'hi ha algunes d'elles, per exemple, doncs, que hi va habitualment el diaca. Però la diferència en mi, i us ho dic també per orgull dels pluguins, també, perquè m'ho diuen, ai, ves, no tenim prevere. No teniu prevere, estem d'acord que no tenim prevere, però com orgull dels pluguins us diré que aquest germà diaca o d'altres són adscrits a la parròquia. La diferència amb el vostre diaca és que és encarregat. Aquesta és la gran diferència. L'escrit és aquell que si va i ve i si no hi va i també i no té cap obligació. L'encarregat no. L'encarregat, afortunadament, té moltes obligacions i moltes ajudes per fer-les. Aquesta és la diferència.
I quines són aquestes obligacions? Què s'ha trobat? Quina parròquia s'ha trobat?
Doncs jo m'he trobat una parròquia, la veritat, bé, vull dir, podríem dir amb salut, no? Podríem dir que la millor podia tindre una mica d'encostipat, però que en cap moment es va haver de fer una... o hi ha hagut d'haver antibiòtics pel mig, sinó que...
Sí, jo penso fàcil de curar,
amb quatre fregues de Vicks Vaporub, per dir-ho d'alguna manera, i això, el malalt, si és que es pot dir així mateix, ha recuperat perfectament la salut, vull dir... la prova és que quan vaig arribar, bueno, matrícules de catequesis, què passarà, què no passarà? Bé, tenim 17 matrícules noves, enguany també hi haurà 17 nens que faran la confirmació, la comunió, 17 que pugen. Tenim 8 nens que es confirmaran, si Déu vol, també aquest any, més 2 adults, vull dir que em refereixo que hi haurà 8 nens i 2 adults, 6 que pugen a primer de confirmació, per tant, vull dir, em refereixo que la resposta ha estat, si més no, bé, força bé. En quant a feligresia, doncs, home, mira, no sé com vols que t'ho digui, però jo quan vaig arribar aquí al setembre vaig pensar, home, jo no és per dir-ho, però en aquests moments no m'atreviria a dir que hem doblat, però sí que tenim una assistència d'un 30 o un 35% més de gent. Vull dir, per tant, doncs, molt bé, no? Després també el que és la cura pastoral en general. Lamentablement porto moltes exèquies fetes, més de les que jo desitjaria, per dir-ho d'alguna manera, no?
Els enterraments, segurament, per desgràcies, pel que molta gent l'està coneixent en aquests moments.
Clar, en aquest sentit, sí. Però, bueno, també en aquests moments estic instruint 6 o 7 expedients matrimonials. També, doncs, estan vinguent, doncs, famílies que volen batejar. Vull dir, em refereixo que la vida de la parròquia, vull dir, està bé, vull dir, una salut perfecta, no? L'ermita de la Santíssima Trinitat també...
Ara no... li preguntaré.
Ah, exactament.
Ja li preguntaré.
Doncs ja en parlarem. Clar, tasques moltes. Sobretot jo penso seguint una mica les pautes del Sant Pare, el que és molt important és que nosaltres hem de ser una església en sortida, una església cap a l'exterior. I si us hi fixeu, si em permeteu i tinc temps, quan es va fer el vídeo de les entitats per la festa de la nit d'entitats, jo vaig tenir un interès especial, però no per mi, perquè vull dir, però l'interès especial va ser que no quan se va gravar el mossèn, per dir-ho d'alguna manera, el mossèn no es va gravar estàtic a fora o ensenyant no sé què, no. Fixeu-vos, si torneu-vos a la mirar, el mossèn va sortir de dins cap a fora, obrint les portes. I aquesta és la tasca que jo penso que ha de fer l'Església, de dins cap a fora. Lamentablement, les èpoques dels grans pontificals han passat. Per tant, la nostra
tasca... I dels grans poders, fins i tot del propi capellà en un municipi que tenia anys enrere.
No, evidentment, jo m'enfado quan me diuen, no, mossèn, el que tu diguis, com el que jo digui? No, jo no dic res, jo a mi, el que vosaltres digueu, vull dir, entre tots ho hem d'acordar, vull dir, em refereixo, el que digui jo no té cap valor, vull dir, perquè no... bueno, pots donar unes directrius, no? però poca cosa més. Per tant, vull dir, em refereixo que jo penso que la nostra tasca en aquest sentit és aquesta, estar al carrer, estar molt al carrer donant aquest testimoniatge del que som, de que som gent divertida, gent normal, gent corrent, gent que no mosseguem, gent que no som verds, que verds de color, vull dir, no de partit, verds de color, vull dir... És això.
Sí. I en una societat en què ha canviat molt, en què convivim amb diferents confessions, fa uns dies s'inaugurava a Montblanc la mesquita, per exemple, el centre islàmic de la Conca de Barberà, amb l'assistència fins i tot del Plebà de Montblanc, en un intent també de germanor i de convivència. La societat que ens trobem és una societat de fe, en aquests moments?
Fe, agafem fe amb el concepte més ampli de fe, no tan sols amb la fe. Lamentablement no estem precisament vivint els millors moments d'una societat de fe. Estem vivint uns moments de la societat de l'immediatesa. Estem vivint uns moments de la societat de la realitat, si em permeteu, de la societat de la qui te pillo, qui te mato. No? Vull dir, no tenim espera per a res, tot ha de ser per abans d'ahir. I clar, quan parles de fe, no? Fixeu-vos que els nostres avis, no?, deien, escolta, a mi vols dir que jo tinc fe que sí que ho faràs.
Sí.
Era una expressió, jo tinc fe que sí que ho faràs. Per tant, no era la fe religió, sinó el fet de dir, crec que ho faràs, crec que tens, estàs capacitat per a fer-ho. Per tant, aquest concepte tan ampli s'ha perdut, perquè la gent ja no té fe de que ho faràs. No, vull dir, o ho fas o no ho has de fer, o no. No. I a nivell religiós, evidentment, està clar, si hem perdut aquesta fe de que jo tinc fe que ho faràs, que és la confiança en la persona que la tens al costat, està clar, intentar... o dir, fer entendre de que hi ha quelcom més, que hi ha un transcendent, i que aquest transcendent és el que realment ens sosté com a homes i com a dones, i que aquest transcendent és el que ens ha de fer mirar sempre amb esperança cap al futur, i que hem de treballar en base a uns valors que lamentablement també estan molt estropellats. És complicat, per tant, vull dir, em refereixo que la nostra tasca en aquest moment ja és el que deia, no és a dins, de portes cap dins, sinó que és donar testimoniatge, de dir, escolta'm, això és així, vull dir, em refereixo.
I en això suposo que hi té molt a veure la funció que es pugui fer des de la parròquia, ja no tant en la banda litúrgica o en la banda habitual, que això és important, sobretot pels feligresos, pels fidels que hi van, sinó pel que deia vostè, no? Per la part ja de relació amb la pròpia societat, amb el propi municipi. Entre d'altres aspectes, per exemple, no? I un lloc de fe que és, com deia ara, l'ermita de la Santíssima Trinitat, no? Que sempre ha estat, per exemple, un lloc molt venerat culturalment, tradicionalment i també religiosament per l'Espluga, i que també ha protagonitzat alguns episodis de polèmica, de disputa, de discussió, i que sembla que ara encarrile un futur més esperançador.
Sí, perdoneu. En efecte, ha estat un temps que la cosa doncs, no se sabia ben bé quina orientació s'hi podia donar. No? Afortunadament s'hi ha estat treballant, no des de la parròquia d'una manera directa, sinó des del propi arquebisbat, que hi ha tingut realment molt d'interès en que aquesta ermita no decaigués. I bé, doncs sí, s'ha signat un conveni de cessió d'ús. Ja, tot això enteneu-ho bé, eh? Si no, truqueu. Si no ho enteneu, truqueu. S'ha signat un conveni de cessió d'ús de les instal·lacions de l'ermita, és a dir, quan dic cessió d'ús d'instal·lacions vull dir cessió d'ús de bar, cessió d'ús de la sala, cessió d'ús d'aquestes instal·lacions, no de l'ermita, és a dir, l'ermita continuarà, diguem-ne, com a lloc de culte. També aquesta gent que han signat aquest conveni es comprometen a netejar-la, a posar-ho tot d'això, l'entorn de l'ermita també a posar-ho, i això és aquesta és la Fundació Santa Maria de Siurana. Aquesta gent es dediquen a, precisament, promocionar, portar, fer colònies, no tan sols a nivell de diòcesi, sinó de tot Catalunya. Per tant, l'ermita d'aquí a poc doncs ja començarà a cobrar vida una altra vegada, en el sentit que tornem a tindre grups d'escoltes, grups de moment no estarà oberta a nivell de hostatgeria, diguem-ne, de particulars, és a dir, per què? Doncs perquè això implica unes altres llicències que de moment doncs, no les trauran, però sí com a casa de colònies. I això vol dir doncs, que l'ermita ja fa dies que hi estan treballant, que s'estan traient algunes cosetes, que s'estan posant a puesto, i bé, doncs això tornarà a tenir vida, que és el que jo com a rector doncs m'agradaria, és a dir, que jo el dia que marxés d'aquí, que no sé quan serà, ni si serà aviat o serà tard, però a mi m'agradaria doncs, que diguessin, doncs home, mira, quan hi havia mossèn Estanis, l'ermita doncs, va tornar a agafar vida gràcies a un conveni, d'acord, molt bé, pom, 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 però això va tirar endavant, això em faria molta gràcia, perquè veig que l'Espluga necessita l'ermita de la Santíssima Trinitat.
Si ho aconsegueix, sàpigui que quedarà inscrit en els llibres de la història de l'Espluga, perquè evidentment l'ermita ha viscut històricament molts episodis, i que agafi aquest camí, que com diu en aquest cas ha sigut doncs, per aquesta definitivament implicació de l'arquebisbat a través d'aquesta fundació Santa Maria de Siurana, que també té cases, em sembla que és a Vallfogona de Cop, a Siurana mateix, doncs es pugui fer realitat. Aquí a l'Esplugues Ràdio tenim pendent, ens han d'acompanyar també el director de la mateixa fundació perquè també ens expliqui al més detall el projecte i totes les novetats i tot el que implicarà aquesta transformació de l'espai de l'ermita en casa de colònies, que d'altra banda ja estava dissenyat o ja estava més o menys preparat, però que doncs, ara feia molts anys que no funcionava. Mossèn, avui no està sol aquí a l'estudi de l'Esplugues FM Ràdio.
Afortunadament, aquí dalt l'Espluga, d'ençà que hi ha arribat, no hi ha estat mai sol.
Sí, s'ha trobat bon ambient dintre d'aquesta dificultat que tenim de fer l'agressos.
Sí, la veritat és que em sento molt, molt satisfet per l'acollida que tinc. Els primers dies és normal. No tenim mossèn, és el que s'ha dit abans. Ens envien un diaca, no? És allò que de dir, què passa aquí, no? Què és això? Bueno, no, mossèn sí que en tenim, perquè el tractament és igual pels uns que pels altres.
Però
no
va costar una mica, això,
No tenim prevera, però sí que tenim diaca. I bueno, però vull dir, prefereixo que les ganes del poble de l'Espluga que això tiri endavant, jo penso que són més fortes que les meves, no? Per tant, t'espenyen moltes vegades. Més que t'ho ve d'estirar, de vegades t'espenyen. Per tant,
segur,
això és fantàstic.
Segur que sí. I segur que ens en pot explicar com va ser aquesta arribada i com s'han viscut aquests mesos una persona directament implicada amb la parròquia de Sant Miquel Arcàngel, tant des de la banda de la pròpia parròquia, Càritas, o també, evidentment, la confraria del Sant Enterrament, que és la Roser Gili. Roser, què tal? Molt bona tarda.
Molt bones tardes.
Com estem? Benvinguda. Molt bé, benvinguda. Bé, mossèn Estanis, ja molt coneguts per tots els que freqüenteu la parròquia. Com va ser aquesta arribada? Què ens en pots explicar, Roser?
Molt bé, eh? És un senyor que val molt i nosaltres estem molt contents.
És veritat això que diu que al principi no s'acabava d'entendre això de que fos diaca, no fos
capellà? Home, no ho sé, segons qui no. Segons qui sí que van fer una mica, però els demés tothom està molt content. Sí, sí.
Què n'espereu de la seva etapa després, com dèiem, doncs, haver passat un temps d'encostipat a la parròquia de l'Espluga?
Pues que vagi continuant així com estem ara. I bé, pues, jo que em sabria molt de greu que ara marxés, perquè ara estem molt ben vell, tot el que li demanem es pot fer, i abans teníem una mica de recel, sempre estava amb nyiquinyoc, i ara, pues, d'ençà que és ell, pues, la mar de bé.
Ah, si senten alguns telèfons, no es preocupin, eh? Els nostres oients...
No, que és ell.
És les noves tecnologies, sí, que es posen enmig de l'estudi, no pateixi. Bé, i ara arriba el moment, precisament, en què s'uneixen molts factors, que és sí, la vida espiritual, la vida religiosa, sí, i també sí, la vida cultural i participativa. Bé, la Setmana sí, Santa, i arriba un moment, doncs, molt important, mossèn, pel calendari cristià, però també per l'obertura de portes, com dèiem, de l'Església, no? La Setmana Santa potser és una oportunitat per fer això.
Home, la Setmana Santa és la catequesis al carrer més important, i és el que dèiem, no? Vull dir, és important fer la catequesis els dimarts, els dimecres, amb la canalleta, tal i qual, però mostrar realment o tot, o part, o que sigui el que va ser el camí, la passió o mort de Jesús, i fer-ho amb respecte i poder-ho explicar, no? Perquè moltes vegades estem a l'època de la imatge una altra vegada, no? O sigui, precisament les processions de Setmana Santa van sortir perquè no hi havia imatges. I ara jo penso que tenen raó de ser perquè són imatges. Per tant, vull dir, em refereixo que no han perdut la seva actualitat. Jo, a la Setmana Santa, hi ha gent que possiblement diu, és que són els professors, com sigui. Jo, perdoneu, a vegades no cal ser molts, cal ser pocs, no ho sé els que han de ser, però el que sí que és importantíssim és que els que hi són o hi som, més ben dit, ho fem amb el màxim respecte possible i amb la màxima pedagogia possible. O sigui, que sí que hi ha de ser, no? Però a mi me molesta molt moltes vegades quan veus una criatura, sobretot les criatures purets, que són tan macos, quan potser diuen, mami, i aquell senyor que... Xxt, xxt. Jo quan sento un pare o una mare que fa xxt, no, t'està preguntant, respon. Una resposta no pot quedar mai sense... Ai, perdó, una pregunta no pot quedar mai sense resposta. Serà més breu o menys, però xxt, no, això no... Això...
És a dir, que hem d'entendre exactament què és la Setmana Santa i què simbolitza cada cosa, no? I transmetre-ho de generació en generació.
Clar, a mi, si em permets, ja, la Roser ho sap i vosaltres també, jo sóc una mica així d'allò. Amb això de la Setmana Santa, diu que hi havia un a Sevilla, hi havia una cofradia que es va fundar de nou, amb això de la Setmana Santa, i van dir, ¿qué paso pondremos? Porque hay de todo, tenemos no sé cuántos tal, això. I un va dir, diu, ja sé, mira, podemos hacer uno que se vea Pilatos sentado en su trono, Jesús delante, i a la mujer de Pilatos susurrándole, allò que la dona de Pilatos va dir, home, vols dir que ens hem d'enredar amb tot això, tal i que qual, això. Bueno, arriba Setmana Santa, estrenen aquell pas, Sevilla ple, com un ou, i un dels guies, doncs, explicant-los-hi als turistes, i este paso, i quan passen, diu, i este paso, que no deia res, what paso, res. I tant li van insistir que diu, mire, diu, este paso, diu, és el paso d'una mala mujer que un poco más nos deja sin Semana Santa. Ah, perquè com arriba a convèncer Pilats, això s'acaba, ja, quan tens aquest, s'ha de saber una mica, no?
Molt bé. Bé, avui també ens acompanyen aquí, hem convidat als estudis de l'Espluga FM Ràdio també una part activa des de fa uns anys de la Setmana Santa Espluguina, des de que hi va haver, doncs, aquesta transformació, i també, doncs, la part, sobretot, de cultura. No sé, mossèn, si podem parlar de cultura popular, també, en el cas de la Setmana Santa.
Clar.
O perquè a vegades hi ha mossèns que s'enfaden si es parla de cultura popular o fins i tot de folclore.
De folclore, sí.
De folclore ens enfadem, eh?
Sí. No ens enfadem, però no és. És cultura popular.
Cultura popular. Sí, sí. I els armats són cultura popular?
Està clar.
Està clar, eh?
Està clar. És que jo no entendria una Setmana Santa sense armats.
Aquí l'hem tingut molts anys, eh? Sí. Fins que van arribar, fins que van arribar. Jordi Salvador, Marc Anglès, què tal? Molt bon dia, benvinguts
bon dia.
A la plaça. Bé, vosaltres viviu des de fa uns anys la Setmana Santa des de dins, com a armats, i em consta que ho viviu molt intensament. Expliqueu-me com és aquest sentiment. Marc, va.
No, bueno, a veure, això és... jo vaig arribar aquí a l'Espluga i, bueno, l'Espluga doncs no tenia Setmana Santa, gairebé no se'n feia. O sigui que se'n feia, però era molt testimonial, i des de que es van crear els armats, doncs crec que bueno, que s'ha revifat la Setmana Santa i que és pues, una festa molt bonica, no? No ho sé.
Jordi, també una part d'emoció, no? I de dedicació de moltes hores, com passa en moltes entitats, en molts grups, no? Que arriba aquell dia i se't posa la pell de gallina, no?
Sí, es posa la pell de gallina i ves que tots tenim una mica de compromís en fer els assajos i que tot fa molt bé. Ara hem fet una petita junta també dintre dels armats, que les coses funcionen també força bé, i gràcies a Déu tenim quatre persones que volen entrar també d'armats.
Quants sou ara en aquest moment?
Ara en som, quan som tots, 45. Aquest cap de setmana anem aquí a la Selva del Camp a fer la trobada
d'armats,
que ens serem uns 1.000.
1.000 armats?
1.000 armats, sí, sí. La Selva ha apostat molt fort. Hi haurà els armats de Tarragona i els de Mataró també, com a novetat.
Com a mirats.
Sí, sí. I, bueno, tenim moltes ganes d'anar-hi i de passar-s'ho bé.
Acosta't una miqueta més al micròfon, Jordi, que sí. Sentirem més bé. I arriba el moment important, que és el Divendres Sant, en aquest cas sobretot pels armats i per la processó del Sant Enterrament que es fa, que és aquesta sortida, aquest dia destacat. També dia molt important a nivell de municipi, perquè és un dels moments forts de turisme i de visitants i, per tant, de moltíssima gent que està aquí a l'Espluga i que, per tant, s'uneixen moltes sinergies. Amb un programa d'actes que comença la setmana que ve, el diumenge de Rams, tot i que enguany, ara estic repassant el programa, veig un acte també peculiar, que és la presentació del Ciri Pasqual, no?
Sí.
que fa l'estimat Josep Maillo, que sempre també col·labora amb tot, i que es farà, això és nou, Roser,
sí.
L'ofrena del Ciri.
Escolta,
el diumenge de Rams.
Dir una cosa, sí. Això que dèieu dels guixos, això a mi m'ho havien dit aquí a l'Espluga, que anàvem a, i tu ja ho saps, que perquè havíem de treure els guixos pel carrer.
Referint-se a les figures.
I vam tindre molta feina perquè ens deixessin fer la professió. Això s'ha de dir perquè és la veritat.
Però s'ha arribat, s'ha aconseguit.
Sí, jo un dia vaig dir a una persona, li vaig dir guixos, no ho són, a casa meva em van dir que eren imatges, i són imatges, i em van dir que no eren guixos. Pues això no és veritat,
S'ha hagut de fer una
tasca. Estem molt contents que tu ja saps que també vas participar.
Sí, sí.
Ja saps que ho vam pujar tots nosaltres.
Moltíssima gent ho ha fet possible.
Sí, molta gent, i estem molt contents. I la professora de l'Espluga és maca, Inclús aquest any el mossèn ens ha dit el Divendres Sant és per valtres, feu el que vulgueu. I el dia de Rams serà molt maco per la Canelleta i per tothom.
Què passarà el diumenge de Rams?
Bueno, que ho expliqui ell.
No, bueno, el diumenge de Rams serà el diumenge de Rams, normal i corrent, Vull dir, la benedicció a les 12 l'avancem mitja horeta, perquè tot pugui portar en tempo correcte. L'avancem a les 12, serà doncs a la plaça, serà una benedicció en la qual hi participaran doncs tots els nens, en principi de la primera comunió. Tinc tota la il·lusió posada en treure els tres primers escolans després de molt de temps.
Ah, molt bé, han tornat els escolans.
Han tornat els escolans, per tant, doncs tinc molta il·lusió de que estan molt nerviosos. Què farem, mossèn? Dic, no ho sé, perquè no sé què he de fer jo. I em refereixo que no s'amoïneu, que m'entens?
Sí.
I després també doncs enguany hi haurà la participació a la benedicció, doncs hi haurà la participació dels armats ja, doncs pròpiament, i després doncs se farà l'entrada, diguem-ne, solemne dins de la parròquia, fent, diguem-ne, allargant, fent un tomb, no una processó, però fent un tomb, doncs encapçalada pels armats, els armats entraran dins de la parròquia, vull dir, estaran al presbiteri, vull dir, serà un dia doncs, diguem-ne, diferent ja, no? I després doncs també a l'ofertori, tant se val els armats de l'Espluga com la cofradia del Sant Enterrament, oferiran a la parròquia el Ciri Pasqual, que diguem-ne que jo penso que el leitmotiv de la Setmana Santa precisament és la Pasqua. Si ens haguéssim de quedar el Divendres Sant, no. Per tant, tots, armats, no armats, els que sortim, tots creiem en aquesta resurrecció, i tots el que volem és que el dissabte a la nit s'ensenyi aquest ciri, que aquest any, doncs, bueno, en principi podríem institucionalitzar-ho ja que els armats i la cofradia doncs, fessin aquesta oferta cada any.
Armats, diumenge de Rams, això és insòlid, sí. No, és ja, però vull dir que està bé, no? Afegir bé. Un moment més d'actuació al calendari, això us ho esperàveu, que arribaríem a aquest punt?
No, la sorpresa és que no, perquè la primera que vam tindre una entrevista amb el mossèn, doncs mira, vam començar a parlar i vam començar a sortir iniciatives que a nosaltres ens van agradar força, com el del Siri, i llavors ens va dir, doncs mira, si voleu, el diumenge podeu sortir també, i escolta, doncs nosaltres vam dir, doncs perfecte, a nosaltres ens va força bé, i sí, sí, amb ganes de col·laborar i tot això.
A la Setmana Santa que segueix, el Dijous Sant, amb la celebració del Sant Sopar i la Vetlla, i com dèiem, el Divendres Sant és aquest moment, el moment del Via Crucis al matí, i després doncs, de les exhibicions dels armats, amb un dia també doncs, culturalment molt, molt fort i molt intens. Els espluguins que vulguin seguir tots aquests actes el Divendres Sant, va, feu allò, quatre recomanacions en quin és el moment més important, quin és el moment més bonic, més emotiu, els qui ho vulguin, evidentment, també assistir als actes litúrgics, doncs com ho han de fer? Com anirà aquest Divendres Sant?
Bueno, el Divendres Sant se va a dalt al Calvari, se sortirà de l'Eglésia Vella, el primer misteri es farà a l'Eglésia Vella, se sortirà cap dalt al Calvari, i l'últim misteri s'acabarà a l'Eglésia Vella, eh? Qui vulgui anar, doncs és molt maco del Calvari.
Amb la presència dels armats, eh?
Amb la presència
i
dels armats,
també el mossèn,
sí,
ens acompanyarà.
Ah, molt bé.
Que nosaltres estem molt,
sí,
contents, que ja és el
sí, perquè
fem...
ja saps que no hi anava cap mossèn.
Sí, sí, sí.
Fem,
sí,
un viacrucis sense mossèn. I
llavors és el de sempre, eh? Vull dir que anirà a la residència, es farà la guàrdia igual. L'únic que està canviat en guany és que saps que posàvem els passos per puestos.
Sí.
En guany tots seran a l'Eglésia, al davant de l'Ajuntament.
A la plaça de la Vila,
clar, perquè del castell ens van prendre els llums i aquí hi havia el passeig, hi havia bars i la plaça van, tu dius que aquí és
el Nazaret,
el vol posar,
el posarem dalt a la cova de la Bauma, perquè és un lloc molt maco, molt emblemàtic,
sí.
I llavors com que la gent arribarà a la plaça de l'Ajuntament, sí, posem una fletxa que posi doncs, pas del Nazaret, i llavors és un pas de Nadal a veure, no?
I després tots aquests sorts de guàrdia, les exhibicions, i a la tarda hi ha una actuació a 2:15 dels armats, en aquest,
sí,
cas, i després hi ha la nit, el moment més important.
Però hi ha un petit incís també que, sí, no ha sortit aquí reflexat, que nosaltres també anirem a recollir tots els passos cop cada any.
A la tarda. Això que diu actuació dels armats deu ser la recollida de tots aquests passos que estaran a la plaça de la Vila, i que es tornaran a l'Església Nova per sortir.
Hi haurà a la plaça de la Vila i també aquí a la ràdio dintre hi hauran dos imatges petites que també es vindran a recollir.
Molt bé. Molt bé, molt bé. Per tant, bé, són una sèrie d'actes i activitats que s'han anat fixant, no? I que ja a dia d'avui des de la recuperació s'han anat fent, i que a la nit doncs, es completen amb la recollida de la bandera, de la sang i la processó del sant enterrament a la nit. Mossèn, li ha sorprès doncs, aquesta activitat, aquesta mobilització, la participació en aquest cas aquí a l'Espluga,
sí,
i una mica potser també aquest temor de si vostè els hi donaria suport o no els hi donaria suport.
Bueno, sí, està clar, les coses, quan arribes a un lloc, lògicament la persona que doncs, està a la guai doncs, de veure com i quan, no? A mi l'Espluga m'ha sorprès gratament, en quant a la deixeu-m'ho dir perquè doncs si no ho dic, no? Però penseu que jo sóc de Reus. I Reus és una ciutat amb una vida d'entitats i d'iniciatives brutal. I a mi em feia por dir que ai, Estanis, on faràs cap? Tu pots comptar, a les tardes te passejaràs sol per aquí, que si tal cosa... Escolteu, me sento com a casa. Perquè l'Espluga és una població d'una activitat brutal, d'una dinàmica impressionant, i no m'esperava pas ni molt menys que la Setmana Santa pues, tingués aquesta activitat que té. Jo m'esperava, doncs, no ho sé, vull dir, Divendres Sant, de Sant Crist, perquè ho he preguntat tres vegades. Dic, el Sant Crist el porteu alçat o el porteu ajagut? Perquè jo m'esperava una Setmana Santa de poble amb el Sant Crist ajagut.
Perquè no hi ha ningú que el pugui alçar,
i,
no?
I quatre senyors molt respectables amb traje negre de quan se van casar. M'entens aquest vull? Clar, traje negre de quan se van casar, que el porten. Jo he preguntat, alçat? Diu, sí, sí, alçat. Per tant, vull dir, em refereixo que sorprès, gratament, de cada vegada tinc més sorpreses, la veritat, i molt agradables, molt.
Ara li falta, perdona, falta veure la Setmana Santa ja en plena apogeo.
Sí, ara sí, ara ja em tinc ganes, ara ja, esclar.
Com la descriuries, Marc, aquesta Setmana Santa? Com descriuries aquell dia, el Divendres Sant?
Bueno, jo crec que, bueno, doncs que és un dia important i que, doncs, bueno, que és, no sé com vaig de dir, però que és un dia doncs festiu i que tot el que s'ha anat fent al llarg de doncs d'aquests anys, des de doncs que es van fer tots els passos, que es van anar recuperant, que es van anar construint, bueno, es van doncs poder-los tenir tots una altra vegada, la creació dels armats, bueno, tot doncs tot el que hi ha anat sortint, els grallers que també hi han anat col·laborant, doncs tot ha fet doncs d'una Setmana Santa que jo crec que cada vegada doncs bueno, ja ens hem anat marcant un nom i la gent doncs que pot estar passant uns dies de vacances a la Conca, doncs pot dir, me'n vaig a veure la Setmana Santa a Montblanc, que també és maca, i pot venir l'Espluga, que també penso que és molt maca, i les altres
però
pobles també.
Però és més maca l'Espluga.
No, això no en dubto, no.
El fumarà de Montblanc.
No, també, però també s'ha de dir, també s'ha de remarcar, també, vull dir, a veure, les dues són maques, les dues tenen armats, tenen passos, sí. Vull dir, a veure, l'Espluga abans no ho tenia, doncs uns anys cap aquí,
l'Espluga no tenia,
penso que tot això ho hem anat recuperant, que es poden fer més coses d'uns anys que vinguin doncs, cap endavant, que hi ha ganes, vull dir, les ganes hi són, per almenys per part dels armats, tenim ganes de que això vagi a més i que, bueno, puguem millorar amb coses, hi ha projectes, clar. Hi ha intencions de fer coses noves i de coses que ja han fet i tornar-les a recuperar i, bueno, i en fi, doncs això doncs és un gran què.
I a més, tant en els armats com en altres membres de la confraria que porten els passos, hi ha participació de molta gent que potser no, sense això no hi hauria participat, o gent de procedències, d'estils, de maneres de pensar molt diferents. Això és veritat, no? És així, és a dir, que amb tot això també s'ha aconseguit una mica això, no? Portar gent a participar que potser doncs no estava en altres entitats o no estava fent altres coses, no? Ha passat això, no?
Sí, jo crec que els armats mateix doncs hi ha una
diversitat.
Una diversitat de gent doncs del poble, que potser sí que no estaven amb d'altres entitats, i que doncs, bueno, els armats doncs, s'hi han trobat bé i, bueno, i estem doncs, tot un grup maco i vull dir que hi ha ganes i, hòstia, no sé... Vaja, jo veig bé, no sé, la meva impressió, eh?
Molt bé, doncs que hi hagi molta sort, que vagi molt bé, ja ho anirem seguint i participant en tots aquests actes. El programa d'actes ja s'està repartint?
No, començarem demà passat.
A les botigues es podrà
trobar? A les botigues, sí. Anirem al Monestir de Poblet, que cada any els sí. portem, als hotels, i ja està.
Molt bé.
N'hem fet de grossos, bueno, aquí en tens un.
Sí, ja el tenim.
I els petits també estan molt
precisament
bé.
Precisament amb la imatge del Natzaré a la balma del carrer dels Ametllers, eh? Jordi, Roser, Marc, moltíssimes gràcies per haver-nos explicat, que vagi molt bé la Setmana Santa.
Gràcies.
Mossèn Estanis, moltíssimes gràcies. Una última pregunta, l'he de preguntar. Ara hi he pensat. La Setmana Santa es viu en un dels espais, que és l'Església Nova, tot i que les celebracions litúrgiques es fan a l'Església Vella, però sí que l'Església Nova s'obre a banda dels enterraments, per desgràcia, no? Una església que fa temps que tenim en certs dubtes de temes estructurals, problemes, hi va haver l'ensorrament del sostre de la sala parroquial. En quina situació ho tenim, això?
Bé, el que és l'Església Nova, haig de ser molt franc i molt sincer, vull dir, em refereixo que recuperar-la per un ús ordinari, per dir-ho d'alguna manera, això no està ni a les beceroles, per dir-ho d'alguna manera, no està ni a les beceroles. Per què? Doncs perquè hi ha una passatada, una aurada a gastar, doncs que no hi podem fer front, Per tant, molt a contracor, doncs haig de dir que continuarà de moment pels enterraments i pel sant enterrament. No en pot donar més, i també us haig de dir que això us ho dic amb una certa recança, perquè jo penso que la primera intervenció que s'haurà de fer amb aquesta Església Nova, barateta, però la primera intervenció, és de lo que és la volta de canó, és a dir, de les pilastres en avall,
sí.
Amb aquesta alçada ens estem començant, o m'estic començant a plantejar, de posar-hi una red, perquè de tant en tant cau algun cascot. Per tant, vull dir, em refereixo que el que no m'agradaria és fer un enterrament i tindre una defunció. Vull dir, em refereixo que, per tant, una de les primeres intervencions serà això, que és un pagat, però si més no és qüestió de seguretat.
Clar.
I, bueno, i quant a la sala parroquial, doncs bé, gràcies a Déu, vull dir, aprofito la vinentesa per dir que dels 31.000 euros que es devien, doncs en aquests moments en tenim recaptats 16.000, Per tant, m'agradaria fer una crida al poble de l'Espluga perquè doncs, això ho poguéssim acabar de matar, per dir-ho d'alguna manera, i començar a pensar a cobrir aigües una altra vegada i a tornar a posar les sales de catequesis i posar els nens com Déu manen i no com els tinc ara pel menjador de casa, per aquí i per allà. Per tant, jo penso que això és una obra important a fer.
Aquests 30.000 euros el que ha costat a desentar-ho ara, eh?
El que ha costat acabar de tirar terra i posar, doncs, fer el terrat i...
I perquè ara ho pugui utilitzar, Càritas...
I perquè, clar, diguem, la planta baixa no tingui humitats, no tingui goteres, etcètera, etcètera, però, clar, tampoc no podem tindre massa temps la part de dalt sense cobrir perquè no és un terrat.
Clar.
Que tenim és un mosaic de pis, un sostre, o sigui, un trebol de pis amb una tela asfàltica al damunt. Per tant, això, masses aigües no les aguantarà, per tant, d'aquí 4 dies. Per tant, s'ha de començar a pensar, si més no, a cobrir aigües. Després ja veurem a què obrarem o no obrarem, però cobrir aigües segur.
Bé, doncs ho anirem seguint. Moltíssimes gràcies i ens anem veient, mossèn. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Bé, ara és el moment de seguir amb el nostre programa. Avui un programa que hem dedicat, com heu vist, a la Setmana Santa, però que de seguida parlem d'un altre personatge també molt lligat a la religió, l'espluguí mossèn Ramon Muntanyola. De seguida, aquí a la plaça.
La plaça, amb Javier Lozano.
Els conreus tots en ordre, veig la serra i el pendís i les cases amb renglera i el carrer tot net i llis i les flors a la finestra mig obert al porticó i una oreneta que passi per fondre's en l'horitzó. Tots en ordre, veig la serra i el pendís i les cases en renglera i el carrer tot net i llis i les flors a la finestra mig obert al porticó i una oreneta que passa per fondre's en l'horitzó.
Fesomia de País, un dels poemes de mossèn Ramon Muntanyola musicats per Jordi Francolí, pel nostre cantautor, que va musicar ara fa uns anys abans de deixar-nos, va deixar musicats alguns dels poemes de mossèn Ramon Muntanyola. N'hi ha d'altres de musicats i, de fet, en reviurem, en recordarem alguns durant el que ens espera a partir d'ara, l'any de celebració del centenari del naixement de la mossèn Ramon Muntanyola, un dels nostres espluguins il·lustres del segle XX, que va destacar per la seva faceta de capellà, però sobretot per la seva faceta com a escriptor i també com a activista en la preservació, en la lluita de la llengua i en la defensa de la llengua catalana. Un any que comença aquí a l'Espluga de Francolí, però en el qual s'hi sumarà tot el territori, els diferents municipis on mossèn Muntanyola va exercir, va estar-hi, va viure-hi algunes de les seves experiències vitals al Camp de Tarragona en general. I qui ho coordina, doncs, un dels nostres espluguins, Josep Maria Vallès, benvingut a l'Espluga FM Ràdio, com estem?
Bona tarda, molt bé.
Que té l'honor, doncs, això, de posar forma de la celebració d'aquest centenari que podríem dir per primera vegada en molt temps en una commemoració d'aquests tipus s'obre des de l'Espluga a molts llocs, i això és tot un privilegi, no?, que passi això.
Sí, és la resposta, no sé, una resposta sorprenent gairebé, no?, de que amb tothom que parles de mossèn Ramon Muntanyola, tothom té una anècdota per recordar, familiar, normalment. El meu pare els va casar, a mi em va donar la comunió. I, per tant, la gent que avui és el poder, vull dir, el poder sigui polític o cultural o el que sigui, tècnics o el que sigui, doncs, dels municipis que parlem, tothom té alguna relació en la memòria de mossèn Ramon, i per tant s'han obert totes les portes des de Senan fins a Salou, no?, per posar els dos extrems,
sí,
d'aquest territori que va ser la zona on ell va treballar el seu apostolat, tot i que altres vessants de la seva figura, doncs, també van arribar, lògicament, a Barcelona i a Vic i a Solsona, fent santes missions per aquí i per allà, fent d'orador i de missioner.
Senan, Salou, dos extrems, però dos extrems com va ser la seva vida i la seva tasca, no? Castigat pel sistema del moment, podríem dir, però alhora admirat per una part també molt important de la societat i després recordat in eternum, eh?
Sí, i perquè hi ha aquestes vessants, aquesta vessant, diguem, de sacerdot, amb una manera determinada d'entendre la fe de Crist i de divulgar la seva paraula i l'Evangeli, no? Hi ha gent que el consideren un capellà ecumènic, en el sentit de que ell no feia distincions en relació a altres creences o a altres religions. Ell parlava de Déu i parlava de Crist i aquesta era la seva paraula, i parlava de perdó, i aquesta era la seva manera d'entendre això. Naturalment, les altres vessants, segons l'autoritat eclesiàstica, no estaven exactament, doncs, no eren prou ortodoxes en relació amb això. I quan ell escriu La veu de la parròquia i la publica en català a partir de l'any 44, Els omells de Nagaia, doncs, esclar, hi ha un moment que li diuen: això s'ha acabat, ara a partir d'ara hem de fer la hoja dominical, no?
Es va sortir de la regla, diguem-ne.
Sí, ell publicava en català, clar. I esclar, això no era ben vist, no? La fulla, La veu de la parròquia era un full de cada diumenge, i on es publicaven quatre pàgines, tres eren de caire general, i hi havia una quarta que era local del poble on s'havia, el poble que s'havia afegit.
Per tant, de revista local no tenia,
sí, sí,
res,
sí,
eh?
Sí, sí.
Una part, però només... No,
sí,
però...
no, tenia una part, no? I això, aquesta part local era... A la de l'Espluga hi havia unes coses, a la de Montblanc hi havia unes altres, i a la dels Omells de Nagaia n'hi havia unes altres. Li prohibeixen això, fa... es publica la hoja dominical en castellà, i ell reacciona publicant Ressò el 1951. No? Ressò comença sent una cosa molt humil, però els cercles culturals i patriòtics, diguem-ne, de Barcelona, veuen la llumeta per afegir-s'hi i comencen a enviar-li, doncs, articles, la gent que en aquell moment està fent la lluita. La lluita per la llengua, la lluita per la cultura catalana, la lluita per la pàtria, en definitiva. No?
I es va fent gran.
I la revista es va fent gran, comencen amb 200 exemplars i acaben el desembre del 51, o sigui, només el desembre del 51, el número 12, que és un extraordinari de 80 pàgines, se n'editen 6.000.
Carai!
6.000.
I des d'on els fa, aquests?
Els primers sembla que estan impresos, sense peu d'impremta, naturalment, estan impresos a Requesens de Montblanc.
Ah, carai.
Els altres, la veritat és que tampoc ho sabem, perquè Requesens sembla que no, però sembla que una mica podia ser a Tàrrega.
Però ell des d'on ho coordina?
Des dels Omells de
Nagaia.
Des dels Omells de Nagaia, correspondència amunt, suposo que telèfon amunt i avall.
Des del cul del món en aquell moment, eh?
Sí, 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 Omers de na Gaia en aquell moment, i a més a Omers de na Gaia en aquell moment li pesava molt el camp de treball número 3 de la repressió, diguem, franquista o com ni vulguem dir, no? On hi havia, també hi havia la repressió anterior al franquisme, o sigui, la dels republicans, però en aquell moment el camp de treball número 3 dels Omers de na Gaia pesava molt en la història del poble. No?
Franquista.
Sí, primer l'una i després l'altra.
Ah, primer presos franquistes i després presos republicans.
Sí, sí, primer presos, allí hi assassinen el Casimir Torrents Carreras. No?
Clar, i això marca...
Marca molt el poble, això, perquè, esclar, eren 300 i pico de presos de la Model de Barcelona que els van traslladar allà dalt, però aquesta seria una altra història que el dia que vulguis en parlar.
Ja en parlarem. Som aquí per parlar de mossèn Muntanyola, que va dibuixar, doncs, tot un seguit... Una de les coses que ens han arribat als nostres dies, i que potser els que no coneixíem tant, la seva faceta més universal, són els poemes, eh? Aquí a l'Espluga, en concret, el de La meva vila.
La meva vila és clara i oberta a tots els vents. Pedra i la tzavara li guarden els batents. La meva vila és clara i amiga del tragí. La fa un puntet de vara, l'argent del francolí.
Què representava l'Espluga per mossèn Muntanyola? Ho sabem, això?
La seva vila nadiua. Ras i curt. O sigui, ell té hi ha un discurs que no, jo encara no he localitzat a on el fa, però que comença: no hi tinc cap culpa si vaig néixer a l'Espluga de Francolí. Si hagués nascut a Burgos, podria dir no sé què, no sé quanto, ara vaig néixer a l'Espluga i no puc dir no sé què, no sé quantos. O sigui, no he localitzat a on el va dir, però es conserva...
Però no n'hi coneixem una apreci especial o una melanconia o...
Sí, sí, apreci especial total, eh? Sí, apreci especial total, perdó total a les persones que van...
Aquí li van matar el seu aquí pare va. I el seu germà.
I a son oncle.
I el tiet.
O sigui, el Josep Maria Bernat Carreras era el seu oncle polític, s'entén, no? Perquè estava casat amb una germana de la seva mare, el Josep Maria Bernat.
I ell va saber perdonar, i precisament aquesta setmana d'això parlava l'arcabisbe de Tarragona, Jaume Pujol, en el seu discurs, en l'acte de presentació que es va fer a Tarragona. Escoltem.
Gràcies, president Jordi i David, moltes gràcies. Jo ja havia preparat una mica llegint-me la biografia de mossèn Ramon Muntanyola Llorac, perquè realment hi ha personatges d'aquests que quan arribes, jo no el vaig conèixer, però sí que el vaig conèixer perquè vaig llegir el llibre del Vidal i Barraquer, El cardenal de la pau, i el vaig llegir en castellà, perquè la traducció es va fer, ja des de seguida es va fer una traducció en castellà, Víctor Manuel Arbeloa, jo naixia allí a Pamplona, per tant va sortir aquest llibre que era, pues, una certa polèmica, i com que tot el que sortia de Catalunya, els que estàvem a fora, ens interessava molt, doncs vaig poder llegir el llibre i, bueno, i conèixer el cardenal Vidal i Barraquer quasi per primera vegada, perquè no se'n parlava gaire en aquells anys, no, en què estava allí. Ramon Muntanyola, quan jo vaig arribar a Tarragona, que em van parlar moltíssim d'ell, lògicament era un d'aquests personatges interessants, no? que t'interessava, i vaig començar a llegir una mica la biografia, la teniu aquí bastant escrita. Precisament el 5 de març del 42 va la primera missa a Cervià de les Garrigues, on vivia el seu avi patern, no? Es veu, segons diu aquí, està molt ben explicat. Que mossèn, jo recordo de mossèn Muntanyola, de les primeres coses que em va dir, diu, és un home que va saber perdonar com a mossèn. Sabeu que va tindre la desgràcia, no?, de que el pare i un germà, pues, van morir, no? I per tant van ser màrtirs, no?, perquè van ser assassinats durant la contenda, la guerra civil. I ell va saber perdonar des del primer moment, no? Em sembla que va ser de les primeres coses.
El perdó, que ens ha explicat l'arcabisbe de Tarragona, i perdó també fins i tot a les autoritats eclesiàstiques, que tampoc van entendre la seva funció, la manera com ell volia fer la seva...
Sí, sí, el senyor arcabisbe dilluns va fer una aportació, jo diria que molt valenta, lògicament amb el temps que estem, però sí, clar, valenta, sí, sí. En el sentit, perquè hi ha molta gent que pensa això que ell va dir, no? El cardenal, l'eminentíssim Benjamín de Riba i Castro, no va entendre a mossèn Ramon Muntanyola. Aleshores, primer el va castigar, i hi ha un moment que, per influències de gent que li devien anar parlant, doncs, de qui era realment aquell capellà que tenia desterrat a la Selva del Camp, doncs, un 26 de febrer, una setmana que mossèn Ramon està predicant la Santa Missió aquí a l'Espluga, precisament li envien el nomenament de que és rector de Salou, no? I a partir d'allí. I això, hi ha moltíssima gent, historiadors que han remenat sobre la biografia de mossèn Ramon, que intueixen que és un acte, diem, de reconeixement d'un error. I que el cardenal Riba i Castro, hi ha un moment que diu, bé, això no ho he fet bé, aquest personatge, doncs, però, clar, no ho he fet bé, però com que aquestes coses de la humilitat van cares, clar, el podia haver posat a Valls, el podia haver posat a Reus, el podia haver posat... No, el posa a Salou.
Un poble, Salou, en aquell moment de mala mort, no?
600 i tants habitants quan arriba mossèn Ramon a Salou l'any 60, o sigui, el febrer, el març de l'any 60, Salou té 600 i escaig.
Clar, habitants. Però amb aquella sort o desgràcia que enganxa el moment de creixement de Salou, arribada, sí, sí, d'immigració, arribada del turisme, creixement d'habitants, i ell això ho aprofita, suposo.
Quan ell mor l'any 73, Salou està ratllant els 10.000 habitants.
Ostres,
això és un increment demogràfic bestial, i no és només per la naturalesa, diguem, de la reproducció humana, sinó perquè ve una llau de gent que ve a treballar a la zona, que ve a treballar a Tarragona, a les indústries de Reus, etc, etc, no? On, què es troba mossèn Ramon? Es troba amb un dèficit social de totes les índoles, de totes, des de la vivenda fins a l'atenció social que mereixien aquelles famílies que no tenien, com aquell qui diu, gairebé encara ni el jornal ni feina, i que ell anava ajudant amb tot això, no? Ell es troba que ha d'ampliar Santa Maria del Mar, ha de construir una nova església, que és Sant Ramon, al carrer Major, l'església que... I no en té prou amb això, sinó que s'embarca, i mai millor dit, s'embarca en la construcció de 45 vivendes socials. Clar, mossèn Ramon, dius, i què hi entenia? No, ell, és que no es tractava d'entendre i no entendre, i ell veu la necessitat en la societat de que hi ha molta gent que no té sostre, i per tant, a nivell de famílies, i mou tot el que pot, s'arruïna, lògicament, l'empresa fracassa, però després l'ajuda tothom, perquè també tenia un poder de seducció i un poder de... diguem, de convenciment, no? De convenciment. Mm-hmm. No fa gaire temps, com anècdotes d'aquelles que surten, i no pas la més normal, que és la que explica tothom, perquè mossèn Ramon Muntanyola és bastant més que aquella anècdota. Ens trobem amb un personatge i em diu, jo era molt jove i vaig participar en un concurs de redacció a Vallfogona de Riucorb, i em van donar un premi. I em crida i em diu, escolta, tu d'on ets? Diu, jo sóc d'Arbeca. Diu, doncs si ho sé no et dono el premi, perquè has fet l'escrit en castellà. I diu, jo em vaig esverar, perquè vaig pensar entre mi, si es descuiden no em donen el premi perquè he escrit en castellà. Clar.
Clar, clar, clar.
Aquestes són les anècdotes. Ell es troba amb això a Salou, i això anava per lo següent.
Sí.
Salou deia, no, és que aquest capellà fa les misses en català. No. Sí. Mossèn Ramon fa les misses amb andorrà.
Amb andorrà. Aquesta, sí, és una de les anècdotes.
És una de les anècdotes, les fa amb andorrà. I, a més, porta capellans francesos, anglesos, alemanys, italians, els amics que troba per aquí i per allà, perquè en coneixia molta gent, en el seu exili, en el seu empresonament, coneixia gent, i per tant els hi fa fer el que són les misses poliglotes. Vol dir, escolta, tu ets francès, vine, i a les 8 del matí em dius la missa en francès, i tu en anglès, i tu en alemany, etc. Aquests moviments socials el porten al reconeixement.
Bé, necessitaríem moltes hores per descriure tot el que va representar mossèn Muntanyola. Evidentment, s'ha de parlar també de la seva vessant literària, avui no en tenim temps, però mestre en Gai Saber i per tot el que ja ho sabem que se'l reconeix. Ens espera un any molt llarg, amb multitud d'activitats, desenes d'actes arreu del territori que ho anirem seguint, que aquest cap de setmana ja han començat aquí a l'Espluga i que bé, s'aniran repartint a Tarragona, a Reus, a Salou, a Montblanc, a Senan, a tot arreu.
Recordar que demà dilluns dia 3 comencen les lectures.
Les lectures. On seran aquestes lectures?
A la Sala Polivalent.
Sala Polivalent. Tothom que vulgui pot venir, eh?
Sí, sí, tothom.
A escoltar.
I a més, hi ha una vintena d'espluguins implicats en les lectures aquestes.
Que bé, molt bé.
Sí, sí. Llegirem bàsicament proses, però proses molt desconegudes, no?
Molt bé, es podrà descobrir moltíssim la figura de mossèn Ramon Montanyola. Josep Maria Vallès, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé aquest any.
A vosaltres, vinga.
Gràcies, que vagi bé. I així arribem avui al final de la plaça, aquesta plaça avui que hem dedicat, d'una banda, a l'actual mossèn Estanis Figuerola, que ens ha visitat amb membres de la confraria del Sant Enterrament i dels Armats de l'Espluga ja a les portes de la Setmana Santa, i de l'altra, a mossèn Ramon Montanyola, un espluguí il·lustre que, a partir d'aquest cap de setmana, serà recordat fins al mes de desembre en l'any del centenari del seu naixement. Nosaltres ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies per la vostra companyia, per la vostra atenció, i fins al proper. Adéu-siau.
La plaça, el punt de trobada de l'Espluga FM Ràdio.